Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 27 70 o connecta't a radioestel.cat.
Bona música, bona ràdio, bona fórmula. És la fórmula Estel de Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, gaudeix de les cançons que tu triaries i la música que tu t'agrada. Fórmula Estel, per esperits sensibles a la bona música.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Senyores i senyors, amigues i amics, estic molt feliç de poder-vos anunciar que a partir del proper dissabte, dia 3 d'octubre, anirem més enllà, amb un magazín per nenes i nens d'1 a 100 anys, de les 14 hores a les 16 hores de la tarda, tots els dissabtes i diumenges, a Ràdio Estel.
Més enllà, amb Toni Guerrero.
Quina felicitat!
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Seran 8:15. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i la Blanca Aranyó a la producció. Us parla l'Ignasi Miranda. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit avui que Catalunya va a pitjor després d'aquestes eleccions i que la societat es troba fracturada i sense govern. Això sí, ha demanat que l'executiu que es formi després de la Constitució del Parlament i de la investidura treballi per superar aquesta divisió. És una de les reaccions que hem conegut en les últimes hores. Important saber allò que deia el govern espanyol després del nou escenari polític català. Un escenari que durant aquests passats dies, hem anat explorant en la tertúlia i en els nostres espais d'anàlisi i sempre hem arribat a la conclusió que està complicat. Complicat no vol dir impossible, pensant sobretot en el bé dels catalans i en allò que necessitem, que és que ens governin i que facin coses per nosaltres des de la política. El procés que vivim també és important pel que fa a la inquietud independentista de molts ciutadans i també el debat sobre de quina manera es pot articular aquesta majoria independentista al Parlament. Són ja 8:15, entrem en matèria amb aquest i altres temes de l'actualitat. comptem avui amb la presència de Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos, vinculat a la promoció de la llista de Junts pel Sí i, com sempre diu ell, jubilat jubilós. Senyor López Camps, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé. Per sort encara no estic encostipat.
Ah, no, perquè ja venen els constipats amb aquests freds una miqueta més primerencs que potser altres anys. També ens acompanya Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga. Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
I finalment saludem Sixto Cadenes, que avui ens acompanya per primera vegada. Ell és membre de la Junta, vocal de la Junta de Societat Civil Catalana i també funcionari de l'Administració de Justícia. Senyor Sixto Cadenes, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda i molt agraït que m'hagi convidat aquí a aquesta tertúlia.
Gràcies. Nosaltres també contents de tenir-lo entre nosaltres. Senyors, en una primera roda els demano una mica que facin una valoració general. Ja sé que és divendres, potser la gent, l'actualitat política, se l'està prenent amb una mica més de tranquil·litat després de l'emoció, per dir-ho en termes neutres, de diumenge passat. Francina Alsina, a més, era present en l'especial eleccions i jugava una mica amb avantatge. No és la primera vegada que farà valoracions, però com veuen una mica la situació actual de la societat i la política a Catalunya després d'aquests resultats electorals, que són els que són, ja els coneixem, majoria absoluta al Parlament de les forces independentistes, sumant Junts pel Sí i la CUP, i en canvi, doncs, un percentatge de vots de l'independentisme, com a mínim, inferior al 50%.
Home, jo diria que amb aquestes circumstàncies que estem és normal que passi. Hi ha hagut unes eleccions i ara és un període de pactes de negociacions per formar govern. No sé què d'estrany té. L'única cosa que sí que ens sorprèn és que imputin a un president per posar les urnes i no imputin a un altre president que ha evitat que molts catalans a l'estranger poguessin votar. És a dir, això em sembla que és el món al revés en aquest aspecte. O que un ministre de Justícia digui que no, que és administració, que no és, per tant, òrgan judicial, digui que no han fet aquesta imputació abans de les eleccions, sinó per després. Bueno, això, amb manuals de ciència política o de lògica política, és alterar la separació de poders. Dit això, la resta és normal, els partits i les forces polítiques, uns en un cantó, els altres en un altre, estan negociant, els que han de formar govern estan fent els seus pactes, els que estan a l'oposició doncs estan fent les seves crítiques.
Vostè creu que es podria arribar a demostrar judicialment que és el govern espanyol el causant del fet que molts catalans a l'estranger no hagin pogut votar? Ja que ho ha dit, li pregunto.
A veure, és a dir,
o que es pot denunciar judicialment, això?
La Constitució té dos articles bastant clars, que ara no recordo els números, eh? Un que diu que es garantirà que tot espanyol té el dret a vot i que es garantirà que els espanyols que estan a l'estranger puguin votar. I un altre article diu que l'administració actuarà amb eficàcia, eficiència i una sèrie de categories, amb la qual cosa, a partir d'aquí, ergo, el que està al davant del govern és el responsable de l'administració i, per tant, és el responsable que això funcioni o no funcioni.
I vostè creu que hi ha hagut un intent deliberat
jo,
a nivell diplomàtic perquè no
votessin? A Roma es perden les votacions. Gent que volia votar li han donat totes les traves, però com que vostè m'està demanant un judici, jo penso que la millor manera per fer un judici és que el poder judicial fes aquest judici. I, per
fes una actuació d'ofici.
Sobre d'ofici contra a qui és el màxim responsable. En el cas de Catalunya, per haver posat les urnes, que és el president Mas, en el cas de no haver pogut votar, el president Rajoy.
Ens referim, naturalment, a posar les urnes ara fa gairebé un any, el 9N, en el procés participatiu. No pas aquestes urnes, evidentment. Francina Alsina i després senyor Cadenes, qui vulgui primer.
Subscric tot el que ha dit el company, perquè estic totalment d'acord amb això.
Després entrarà el senyor Cadenes.
Sí. Totalment d'acord.
Perdó, era igual l'ordre,
sí.
De fet.
Sí. Jo quan he dit...
Com ja subscriu, doncs...
Ja subscric, exacte. Sí. Després em portaràs la contrària, però ja subscric tot el que ha dit el company. No, perquè crec que és vergonyós. Jo sé de casos directes, de persones que no han pogut votar, i no han pogut votar amb moltes traves. Mira que ara estan dient que qui no hagi pogut votar, que ho diguin, perquè hi haurà ja una declaració conjunta de tot el govern. O sigui, el govern està demanant aquests casos concrets per poder-ho presentar. Jo trobo gravíssim. Trobo gravíssim perquè, a més, et parla de la inseguretat del govern de l'Estat, si es dedica a posar aquests pals a les rodes tan antidemocràtics. Però de tot el que estàs llegint... Bueno, deien que eren 200.000 persones, les que s'han quedat sense votar.
Són 196.000 els catalans que viuen a l'estranger. No sabem, però, si tots tenien dret a vot.
Bueno,
però
que
a Roma, hi ha hagut 14.000 vots i podrien haver hagut molts més. A Roma s'han llançat.
Això sí que és cert, perquè està documentat. Jo sentint les declaracions d'aquí la vicepresidenta del govern, segueixo pensant que no se n'enteren de res. No se n'entén o no se'n vol enterar. I per mi és una persona intel·ligent, per tant, és que no se'n vol enterar. Si aquesta senyora, la senyora Sáenz de Santa Maria, no em sembla una persona curteta o tonteta o alguna cosa així, no? Per tant, que s'hagi fent aquestes declaracions, penso, ostres, ni ara us en voleu enterar. I també em sorprèn molt, no?, de que pensen que estan per sobre de la llei i a Espanya no hi ha cap ciutadà per sobre de la llei. Perdoneu-me, però el govern espanyol, déu-n'hi-do. Hi ha 14 sentències del Tribunal Superior de Justícia a favor de la IRPF que s'ha de fer des de les comunitats i no l'han acatat ni una.
Ah, i ens deia el senyor Àngel Miret que del Suprem, també.
Que
són fermes.
És que són enferms. I toquen aquí, i qui estem patint? Les entitats socials. I per arreglar el clau, aquest any, per arreglar el clau, ens han retallat a totes les entitats, no, a totes no, a una bona part d'entitats catalanes, la subvenció que ens toca de l'IRPF del 0,7%, nosaltres ara ja muntarem una queixa des de la federació, i en canvi s'han beneficiat altres comunitats o altres entitats de l'estat espanyol, que em sembla molt bé que se'n beneficiïn, però no a costa de qui està ingressant més en el concepte del 0,7%.
En tot cas,
la meva queixa.
Si hi ha temps...
Ja hi he fet la meva queixa, val?
Comentarem algunes...
He aprofitat per fer falca, però...
No, li agraeixo, senyora Alzina. En tot cas, comentarem el tema social i el tema dels requisits.
Jo t'aviso que des de la federació, nosaltres ara tenim una trobada amb tot de les federacions i entitats, que aquest any se'ls hi ha retallat, perquè sí.
Doncs bé, en tot cas, ho podem comentar.
Quan hi havia
comentar,
més a repartir.
Sí, sí.
Quan hi havia més a repartir.
Anem per parts. Continuem amb el resultat electoral i amb les anàlisis.
Ja he dit la meva.
Sixto Cadenes. No, no, tranquil, amb tota llibertat.
Quin inici, no?, que m'han anat a estrenar-me, no? S'han dit moltes coses abans, no?, i m'agradaria dir algunes altres, però acaba vostè amb una qüestió que jo em sembla que sí que he de dir, no? El 0,7% per a les... Que és un apartat que fem amb l'IRPF.
Que els ciutadans decidim voluntàriament.
Sí. Si tornem al missatge de que Espanya ja se reparteix les coses que paguem més aquí en Catalunya, doncs aquest missatge no puc compartir-ho, com ho comprendrà, no? Però dit això, bueno, això és veritat, perquè vostès tenen el pensament sempre de que...
No tinc el pensament, tinc els números sobre la taula.
No, clar, però és que els números segurament, probablement, això segur que es diran, segur, no?, que efectivament quan es reparteix els diners, no?, probablement a Catalunya no torna tots els diners que Catalunya posa.
No, això segur, això segur. Això ja és per descomptat.
No discutirem això. El que passa és que jo no sé si els criteris per a repartir aquests diners són correctes o no, i per tant, doncs, el millor és veritat que s'ha repartit més en altres comunitats i per tant a Catalunya correspon menys. No ho sé, com que no sé aquest criteri, jo no em ficaré en aquest debat perquè no és interessant. No? El que sí que volia dir dues coses molt importants. No?
Endavant.
S'està parlant del vot estranger, no?
Uh-huh.
El vot estranger. Resulta que en l'any 2010, i a instàncies del Partit Socialista, es va promoure un canvi en la llei electoral, precisament que aquest canvi és el que ha provocat molts problemes als votants de l'estranger, no? Però aquesta llei fins i tot va estar recolzada per Convergència i Unió, que s'ha de recordar perquè a vegades sembla que és l'Estat el que fa, que impideix la votació i tal. Bueno, jo no sé els problemes generals que ha pogut haver en aquest sentit, però és veritat que el canvi en la llei electoral ha provocat i provoca, de fet, no? Perquè és veritat que posava una sèrie de traves que eren diferents, no? El vot rogat, és a dir, tu abans podies anar a votar perquè tu ja estaves en el cens i deia, ara no, tu has de demanar que et posin al cens.
Una inscripció al cens.
Inscripció prèvia, etcètera, etcètera. No? Vull dir,
hi ha uns requisits,
uns tràmits, no?, que s'han de fer i que probablement allò ha generat molt de... Però com que no tinc més informació per poder rebre, vull dir que d'allò a pensar que l'Estat és el que ha sigut, el que ha posat totes les traves, home, no, l'Estat ha fet una llei i, per tant, amb aquesta llei va ser aprovada, ja estic dient, promoguda per el PSOE, aprovada per el PP i recolzada també per Convergència i Unió. Vull dir que si tenien previst que aquesta llei podia provocar problemes, doncs tenien el moment de no recolzar-la i fins i tot... Bueno.
I vostè per què creu?
Per què creu que hi ha hagut problemes? Moment, perquè hi ha hagut coses que... afirmacions que... Digui, ja sé que és la primera vegada, us ho lamento.
No, no pateixi.
Si fos una mica així, però...
No té res a veure, que sigui la primera vegada.
Hi ha una afirmació que també a mi em sembla que no és correcta, no? Afirmar que el senyor Mas, que està imputat per posar les urnes al carrer, això és fals. És absolutament fals. No és per posar les urnes al carrer. És perquè, presumptament, perquè evidentment estem en procés penal, òbviament, ha infringit la llei. Ja està. Sigui perquè ha desobeït al tribunal, sigui pel que sigui, sigui perquè ha hagut utilització de fons públics de manera incorrecta, sigui pel que sigui, ja ho veurem, el que diu la justícia. Però l'afirmació de que és per posar les urnes no és cert. No és cert. D'acord? I fins i tot el senyor Mas, que va haver-hi un referèndum, si ens recordeu, que van posar al carrer, no sé si va ser la CUP o alguns no, sembla que no. Bueno, van haver-hi un intent de referèndum en el moment d'unes eleccions que van posar unes urnes al carrer. I el senyor Mas sí que va demanar als Mossos que retiressin aquestes urnes. Vull dir, pel carrer, per posar urnes, no li fan a ningú un judici, sinó perquè el que lo fa és el president de la Generalitat i està incomplint la llei. És aquest, no és per posar el fet de... que quedi clar, perquè és que no sembla així.
Era un referèndum, era una consulta popular, no?
Sí.
No, sí.
Tenia entès.
Eren urnes al carrer, eh? No, és que eren urnes al carrer. És que eren urnes al carrer. Allò no era un referèndum.
No era una referèndum.
El que va fer el senyor Mas no era un... Bueno, vostès poden pensar que era un referèndum, però això no era un referèndum. Perquè un referèndum...
Ningú ha dit que fos un referèndum, eh?
És que ja sé que alguns pensen que la democràcia solament és votar, no? Un referèndum té uns requisits per complir, per ser un referèndum. I això que va ser el 9 de novembre no va ser un referèndum.
O sigui,
va ser una altra cosa.
O sigui, ningú li diu que sigui un referèndum.
Llavors no va posar les urnes. No, però és que vostè va posar una mica de diferència.
Aquí la discussió és una mica si la prohibició del Tribunal Constitucional... es referia també al procés participatiu i massa...
Però hi ha més coses. Hem deixat de veure a veure si hi ha hagut, efectivament, una utilització dels espais públics d'una manera negligent, i, o sigui, que no solament és el senyor Mas el que està imputat, sinó que hi ha més gent. Vull dir que, bueno, de totes maneres, home, respectem una mica que el procediment penal continuï i a veure com acaba, que no sabem com acabarà, i és absolutament normal en un sistema democràtic que tothom estigui sotmès a la llei, i el senyor Mas també. No és una excepcionalitat. No pot ser una excepcionalitat en un règim democràtic.
I el govern central també.
I què diu vostè sobre
el govern central també, però no hi ha ningú... Però, sí, no, jo estic d'acord, efectivament. Sí, però, bueno, escolti, que siguin els tribunals els que sigui, o qualsevol que vulgui denunciar al senyor president del govern, i si efectivament hi ha indicis per imputar-lo, doncs si està imputat, evidentment, exactament igual que el senyor Mas, que qualsevol ciutadà està sotmès a l'imperi de la llei. Que això és un règim democràtic de veritat, no altra qüestió.
Bé, senyor... No, tranquil, gràcies per
aquí
la seva intervenció.
Aquí cadascú diu la seva opinió.
I tant que sí. I el fet de ser la primera vegada...
No ens ha tallat mai, l'Ignasi, no ens ha tallat mai.
Intentem no fer-ho. No, deia el senyor López Camps abans que el tema del vot a l'estranger, doncs poca gent ha votat. Vostè creu que pot haver-hi altres raons, a banda d'una suposada negligència o impediment del govern espanyol o responsabilitat, perquè molts catalans de fora no hagin pogut votar i ho hagin dit,
ja,
que volien i no han pogut?
Ja intentava explicar, no? Va haver-hi un canvi en la llei, i això provoca que la gent no tingui el coneixement exhaustiu de com funciona. Suposo, que vull dir que... Sé que, en fi, és complicat, perquè estem parlant de gent que està a l'estranger, i el funcionament, probablement, de les embajades...
I d'ambaixadors que no han fet cas. Vale? I que han actuat en suaire,
No, això no puc rebatre, perquè no tinc la informació per dir, escolta, no va passar això, jo no tinc tanta informació com vostès per fer aquesta afirmació, no? I per tant no ficarem aquest debat. Però és evident que la llei sí que va canviar, i és veritat que els obstacles que abans probablement no hi havia, doncs amb aquesta llei hi ha més dificultats per poder exercir el vot en l'estranger.
Coincidiran tots tres en la idea que si hi ha problemes s'han de solucionar, sobretot si
bueno, això sí.
Perquè aquí no entrem en la...
Però no busquen més
coses. Poden perjudicar-se tots els partits.
No, perquè no vol dir, exacte, no vol dir que tots els que votin de fora votin
clar,
de
no, però sembla que
no estem parlant d'això.
Sembla que sí.
Si ens queixem és perquè no s'ha pogut exercir un dret democràtic.
Dues anècdotes sobre el vot a l'estranger, que em sembla que són importants. Una és curiosa. El govern de l'Estat otorga moltes facilitats pel vot dels militars que estan a l'estranger. I dos, el govern de l'Estat no atén una petició del govern de la Generalitat per modificar els plaços del vot per correu degut a la impugnació que havia fet aquella candidatura que es deia Guanyem Catalunya, que això havia provocat una setmana més de resolució de la Junta Electoral sobre si tenien dret o no. Tot això va encara...
Però això no és el govern, això és la Junta Electoral.
O sigui, sí, sí,
no li correspon al govern, li correspon a la Junta Electoral.
Sí, però
no, que... Perquè, clar, que no és el govern el que pot...
No, en aquest cas,
les dificultats que hi ha inherents en el vot per correu. Aleshores, el dels militars i la gent aquesta, és a dir, demostren que hi ha, si es volen, en un cas s'arregla, es dona més plaços perquè els militars puguin votar, i en el cas de la gent que volia votar a l'estranger té una setmana de demora i no s'accedeix a la petició. És a dir, però jo ara volia dir una cosa, tornant a un tema marginal, que la Francina l'ha tret, que és el del 0,7%. Uh-huh. És a dir, i sembla ser que el govern està, i això sí que és govern de l'Estat, està preparant un real decret que només tindran accés en aquest fons aquelles entitats que funcionin en marc
estatal.
Això és per decret del 2016.
Des de la lògica... Jo ja em col·loco ara amb la lògica de la defensa de l'Estat que marca la Constitució espanyola. És una aberració.
Evidentment.
Perquè la Constitució espanyola marca la creació de l'Estat de les Autonomies. I l'Estat de les Autonomies porta implícit el principi de la descentralització i la desconcentració. I aquest Real Decret el que fa és tornar a recentralitzar. Això dit des del punt de vista constitucional. I com que estem en una ràdio cristiana, des del punt de vista del principi de la subsidiarietat, que vol dir que cal aportar les coses en el nivell més proper de l'administració on hi ha les persones que tenen els problemes, tindria sentit que les entitats que estan deslocalitzades, desconcentrades i
descentralitzades
siguin les que tinguin més facilitat per rebre aquestes subvencions. Curiosament, el govern, aquest govern que sembla la Brigada Aranzadi en la seva governabilitat, es dedica a fer tot el contrari.
En tot cas, si això fos així, evidentment hem de dir que a Catalunya hi ha moltes entitats d'àmbit català, d'àmbit local...
Aquí hi ha la taula del tercer sector, hi ha muntat un manifest... Ens seguirem bellugant amb aquest fet perquè ja està aprovat pel 2016 i només ha calgut que ahir es va aprovar la llei, la llei del tercer sector, que està reforçant aquesta centralitat. Per tant, totes les entitats d'àmbit català...
No tindran accés, no tindran accés.
No, no ho creurem. És així.
És així.
És així.
I serà així en l'aplicació pràctica.
Serà així en l'aplicació. I ja tenim treballant els nostres diputats que estan, o congressistes que estan a Madrid, per veure, perquè ja hem fet arribar a tots, de dir, això no pot ser. I tot això és la reacció del govern contra aquestes 14 sentències que no ha assumit, que diu el Tribunal Suprem de Justícia, que és la Generalitat qui ha de repartir aquests cèntims, perquè toca per llei de l'Estatut. I això estava aprovat. No, no s'ho ha inventat ningú. Això estava aprovat. Hi han 14 sentències a favor i la manera d'escaquejar el govern ara aquestes sentències és dient, pues fora, només les d'àmbit estatal.
I per no allargar-nos més, vol dir alguna cosa sobre això, senyor
Cadenes? Sí, no, és clar, bueno, no ho sé, vull dir, aquest tema concret no tinc ara mateix la informació.
Si posa així en aquests termes, és un problema.
Un apunt molt interessant, que espero que sigui, diguéssim, una aportació, no? Primer, de sentències que no es compleixen, no parlarem, no? Perquè, clar, això és un problema també...
Però aquesta és molt greu perquè toca a l'àmbit social.
Allò que no...
I és un dret que tenim els ciutadans d'aquesta terra, eh?
No, la sensibilitat és, evidentment és molt més greu, no? Però vull dir que d'incompliments de sentència podien parlar també en altres aspectes que també són sensibles.
Però no eximeix.
Perdoni, deixi acabar el senyor Cadena.
El que jo volia dir és que encara m'agradaria tenir aquesta informació perquè penso, bueno, anem a veure, sí que és veritat, sí que si aquest canvi, he entès que aquest canvi és per a entitats d'àmbit estatal, vol dir que també a Catalunya aquestes entitats també estan funcionant. Vull dir que no és el mateix que digui... No, és per a la resta de
les... Les singulars, ja li diré quines són. Li diré quines són les singulars.
No sé si aquest canvi obedeix o no, és una cosa que, una formació que no puc tenir, no puc debatir-lo, no? Si aquest canvi obedeix o no a una qüestió de racionalització i d'eficàcia. No. Com que no ho sé, bueno, vostè no. Diu que no, jo li respecto.
Ja li asseguro que no.
Potser
ja
el tema, no. Senyor Alsina, el problema greu no seria tant que Creu Roja o l'ONCE o altres estatals se'n beneficiessin, sinó que les altres es perjudiquessin, no?
Exacte, perquè qualsevol, jo ara penso amb la meva entitat de base, que és Arrels Fundació,
que només és a Catalunya,
clar. Perquè, clar, i aquí els veïns d'Arrels o els socis d'Arrels...
Com ho diu vostè, jo tampoc estaria d'acord, que ho sàpiga bé.
Si fos així, vostè tampoc.
És evident, no? Evidentment, si hi ha gent que està fent una acció social i queda arrenconada per aquesta mesura...
No, però això és que és cert, eh? Jo li asseguro
que això... Inicialment, em penso que... Ara, no sé si això obedeix...
Per això ens estem aixecant i estem protestant. No li estranyi que vegi manifestos i tal, i jo explico en els oients de què va la cosa, perquè va així.
Davant això, Francina Alsina i Jordi López Camps, i també Sixto Cadenes, davant això, demanem una solució. Si això genera un problema, evidentment, que se solucioni d'alguna manera, no? Suposem que es podrà dialogar o es podrà pressionar, si vol vostè.
I també, amb honor a dir la veritat, això no és nou. Això qui ho va iniciar va ser el senyor Zapatero. Jo vull recordar, vull dir, perquè no es vegi que és que vas contra...
No és una qüestió de contra una força política.
Això ho va iniciar el senyor Zapatero, i en aquell moment... que ho va proposar, ja ens vam aixecar les entitats socials, i llavors aquí la directora general que havia ho va treballar moltíssim i tant, i s'ha anat frenant, però és una amenaça que ens ha anat caient sempre.
En el món associatiu i en aquest nivell, puc dir-li perquè he tingut aquesta experiència, evidentment que a Catalunya hi ha una xarxa brutal, importantíssima, hi ha una feina extraordinàriament, en fi, per recolzar sense miraments, no? Però insisteixo, jo no sé, no tinc la informació per dir, però, home, penso que inicialment tothom és sensible a aquestes tipus de mesures, i suposo que és per una qüestió de racionalització, insisteixo, però és una qüestió per posar-li un punt de bona fe, no?
Vale, és molt bona fe.
Bueno, fàcil, jo penso que tothom va amb bona fe, inicialment. O es pot equivocar o no.
Aquest punt de bona fe l'hem de cuidar.
Passen 7 minuts de 3 quarts de 8 ja, el temps és implacable.
Em sembla
recordem.
Que no t'has fet
parlar avui. No passa res. Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el funcionari de Justícia i membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes, també amb l'exdirector d'Afers Religiosos i persona vinculada a Junts pel Sí i al Sobiranisme, Jordi López Camps, i també a la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Encara sobre el tema postelectoral, només una qüestió que si poden respondre breument cadascú, què creuen que pot passar dintre de, com deia el senyor López Camps, el procediment normal que estem desenvolupant ara, després d'un resultat electoral. Hi ha una força que té més escons que les altres, que intentarà liderar l'articulació d'un govern, aquesta és Junts pel Sí, i què passarà finalment? Artur Mas serà president? No?
A veure, jo no tinc cap mena de bola. Per tant, no sé què passarà.
La coalició podria tenir més informació.
Però...
No. Nosaltres sí, segur,
Jo, no, jo, per sort, penso que aquestes coses arriben a bon port quan menys se sàpiguen que el que està passant. És a dir, les negociacions en aquests nivells han de ser sempre molt discretes, perquè són complexes. Jo, el que m'agradaria és que en aquesta ocasió les forces que tenen la responsabilitat de formar govern a Catalunya no cometin errors que s'han comès en el passat, que és la desunió. És a dir, cal fer tot el que sigui possible per mantenir aquesta unitat i, per tant, aquesta unitat articulada no sobre principis abstractes, no sobre passar comptes de coses del passat, sinó amb visió de futur, entenent que quan es guanya unes eleccions, els programes de tots els partits, si no tens majoria absoluta, tots els programes de cada un dels partits es rebaixen, perquè com que no l'has tingut i has de negociar, tu pots haver dit que no, mai votaràs el no sé qui per a president i després doncs no estàs en condicions d'exigir això. Jo què esperaria? Pues personalment, perquè penso que li devem això, que el president, que l'Artur Mas sigui el president de Catalunya. I per fer-ho això, doncs cal posar-s'hi a treballar.
I no és fàcil perquè caldria en una segona votació el vot favorable d'algun altre diputat a banda dels 62 de la CUP, perquè si no...
No, la CUP no té 62.
No, perdó. Disculpi. Els 62 de Junts pel Sí, ja ens hem entès.
Ja voldrien.
Algun de la CUP, algun dels 10 de la CUP o algun d'una altra força.
O alguna altra força, perquè la política és l'art del possible, també.
I de vegades hi ha sorpreses.
I aleshores hi ha sorpreses. Recordeu que es va fer president del Parlament, el senyor Reventós,
sí,
contra tot pronòstic.
El famós 4 contra 1, no? Que tots van votar quan Convergència i Unió havia perdut la majoria absoluta l'any 95, efectivament. Mm. Bona memòria, senyor López Camps.
Té bona memòria, però...
Sobre el que pot passar.
El que pot passar, no sé què passarà, la veritat. Està molt difícil. El que sí que és clar és que hi ha una inestabilitat política a Catalunya que no beneficia de cada les maneres als ciutadans, no?
Inestabilitat, perquè...
Es parla una mica de normalitat i s'ha de dir que no. Jo no comparteixo aquesta, diguéssim, és veritat que quan s'acaben les eleccions, els partits, jo sí que vull dir, entre ells intentin arribar a acords per a conformar un govern i anomenar a un president del govern. Però clar, això és quan les eleccions es plantegen des de la normalitat de lo que devia ser les eleccions. El que passa és que no ha sigut així. En el sentit de que el que és candidat per ser el president del govern va en la llista d'una llista conjunta de diferents persones, ideologies, etcètera, etcètera, i va de número 4, amagat. I ara vol ser el president de la Generalitat. Però clar...
Això està pactat així, eh?
Sí, estava pactat entre ells.
No, naturalment, entre ells.
Com que no van arribar a la majoria suficient, perquè això, clar, evidentment...
Els electors ho han avalat, efectivament.
Sí, han avalat els electors la majoria, però no la majoria suficient com per conformar el govern. Per això tenen problemes, realment. Clar, després, si després resulta que ara estem parlant fins i tot de 4 presidències, un coral, no sé què... En fi, de normalitat això, si vostè considera normal, això, jo, francament, ho lamento, però discrepo moltíssim. No és molt normal.
Això és una... És una anècdota, perquè el mateix dia que la senyora Anna Gabriel deia això, el senyor Arrufat deia exactament el contrari. Però, i amb això no
final...
ningú
sí,
esmenta.
Sí, sí, no, sí, ja, clar, però fixi vostè...
Ara tots són sorolls.
Sí, tots són sorolls. Però és normal, també, jo també li reconeix que és una qüestió normal. Però fixi vostè que jo ja li garanteixo que d'aquí en endavant continuarem, perquè no és que ja hagi tingut una tranquil·litat els darrers anys, continuarem amb una estabilitat política que, de veritat, que és la que fa molt de mal a tots els ciutadans i a tota Catalunya.
Mm-hmm.
Jo deia que els que van votar el diumenge al Junts per Sí sabien que estaven votant a Mas president. No hi havia ningú enganyat.
Bueno,
primer moment.
A la campanya algú deia que no...
El senyor Romeva
va fer aquesta afirmació.
Malgrat això s'ha aclarit.
Perdoneu-me, al moment d'anar a votar tothom ho sabia. I qui digui que no, mentida.
Senyors, com que el temps és...
Jo com que no el vaig votar, jo no m'he enganyat.
Com que el temps és implacable, volia dedicar almenys els últims 2 minuts a parlar de... No passa res. Bé, les circumstàncies són com són. A parlar d'aquesta cita històrica a nivell mundial, que és el Sínode de la Família, que ha convocat el Papa Francesc. Però abans, només un incís adreçat exclusivament al senyor Sixto Cadenes. Hi ha hagut canvi a la Junta de Societat Civil Catalana aquesta setmana, precisament amb la dimissió del president fins ara i de la Junta, i bé, és una nova etapa. Suposo que amb pocs canvis defensaran vostès el mateix.
És evident que l'entitat continua el seu la seva feina, no? Bueno, ha hagut canvis perquè, bueno, és una entitat que, evidentment, aquí la gent té la seva feina i tenen els seus objectius a curt plaç i després van canviant. Era un canvi ja anunciat abans de les eleccions, però com que estaven en el període electoral i pensaven que tenien que, diguéssim, dedicar-nos a les eleccions, doncs no es va fer aquest canvi, i anem a acabar les eleccions, ja, diguéssim, despejada aquesta incògnita, no? Doncs van fer aquests canvis d'una manera natural, com correspon, i sense cap problema.
Tindrem ocasió en una altra tertúlia de parlar més de Societat Civil Catalana. Bé, només una pregunta molt breu. Què esperen vostès d'aquest sínode de la família que ha convocat el Papa Francesc? Francina Alsina vol dir alguna cosa? Canvis substancials en la missió que la família té per a l'Església?
Home, jo, tot el que vingui del nostre Papa Francesc és molt benvingut i jo crec que donarà aquesta entrada, una lanada d'aire
fresc
i d'esperança a molts que estan esperant, també, perquè és bo un missatge nou i fresc venit del Papa.
La família molt castigada també per reptes dels problemes dels nostres
temps. Però bueno, és que a més jo crec que hem d'acceptar també els nous models de família. Uh-huh. Val? Perquè i això...
Hi hauria molt per parlar aquí, sí.
Clar, hi hauria molt per parlar i sembla que només la família tradicional el Papa ha de donar més impuls en tots aquests nous models de família que tenim entre nosaltres.
Estic d'acord amb la Francina, per ser breu, 15 segons.
Sí, gràcies.
El Papa ho tindrà cru, perquè hi ha un sector de l'Església que està reaccionant. El cardenal Rouco, amb uns altres cardenals, han publicat un llibre doncs qüestionant l'orientació que està donant el Papa. Però bé, confio que l'Esperit Sant actuarà a favor dels canvis i de la renovació eclesial.
Canvis que no són mai contra ningú. Algun comentari, senyor Cadenes?
No, jo simplement confio que encertin aquests canvis si és que es produeixin, no? I home, sí que la família és un pilar bàsic de la societat i, evidentment, qualsevol iniciativa que hi hagi per mesurar, bueno, s'ha vist en la crisi, ha sigut precisament el bastió fonamental.
I agraeixo, és de la societat, no només de l'Església. Gràcies, senyor Cadenes, senyora Alsina i senyor López Camps. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit.
A punt.
Adéu-siau.